No el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Busquem 3.000 amics invisibles que aquest Nadal vulguin fer un regal diferent i que canviï el futur de les nenes i nens que no poden estudiar a causa de la pandèmia. Aquestes festes donen suport a la seva educació.
Apadrina trucant al 900-111-300 o visita fundacionvicenteferrer.org.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3B2. www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts a les 12 del migdia, és dijous. Se sent aquesta cançó i vol dir que estem al programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tornem de vacances, bé de vacances. Diríem que he fet uns quants dies, tres setmanetes que no han vingut per diferents motius. Però han sigut les vacances de Nadal, que per molts han sigut complicades, nosaltres estem aquí una altra vegada, amb tots els ànims per poder continuar amb la força de sempre i explicant coses. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, la Covid, protagonista als escenaris. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El mes de desembre de l'any passat i aquests primers dies del nou any 2022 han començat amb la presència d'una nova cara de la Covid, aquesta cepa que en diuen Omicron, i que si la cosa segueix així acabarem recordant tot l'alfabet grec que ja s'havia perdut en els racons de la memòria, començant per alfa, beta, etc, 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 etc. La qüestió és que aquí, per una banda, al Teatre Auditori de la ciutat i a la Sala Capitular del Monestir, han patit la presència d'aquest protagonista que vol representar tots els papers de l'auca, la Covid-19, canviant de noms constantment. La cosa va començar, mai més ben dit, amb la comèdia Començar, de David L. Wright, dirigida per Pau Carrió i interpretada per Marc Ulldemolins i David Verdaguer. Algú de la companyia, això no es pot dir, va ser positiu. I, per tant, anul·lació de la funció del 3 de desembre, que ha passat el dia 21 d'aquest mes de gener. Si no passa res més. A veure, els que tenien entrades, aquelles entrades poden fer servir exactament igual, i els que no, doncs que ho poden reclamar i els hi tornaran els diners. La cosa va continuar amb Pedra i Sang, l'obra de Josep Maria Jaumà que es fa cada any per Nadal a la sala capitular del monestir. Pocs dies abans van començar a caure alguns dels protagonistes i es va anul·lar les 8 funcions programades més les 2 prèvies. Està clar que la Covid va matar l'abat. Va ser ella que va matar l'abat aquesta vegada, quan precisament es complien 20 anys de la seva programació oficial, començada l'any 2000, amb 2 excepcions per diferents motius, la de l'any passat per la mateixa Covid. I sense poder-ho evitar, el diumenge passat, dia 9, s'anul·lava L'oncle Vània, d'Anton Chekhov, autor teatral extraordinari, però també doctor, que ja havia afrontat i patit en els seus anys de metge algunes pandèmies del tifus de la seva Rússia tsarista de finals del segle XIX. També hi ha data per poder recuperar-la, que serà el dia 19 de febrer, sempre que, com deia abans, no passi res més. Hi ha una sèrie televisiva que funciona dins dels caps d'algunes persones que els explica que la Covid no existeix, que les vacunes no serveixen per res i que tot plegat és una conspiració. No sé si és una conspiració judeo-masònica o alguna cosa semblant que fa que no es vulguin vacunar. Que ells no els enganyen i així anem. I si afegim que més de la meitat del món no rep les vacunes que caldria, la cosa té un per vindre encara una mica més llarg, perquè mentre no es vacuni tothom, la cosa no té fi. No voldria ser pessimista, perquè el món de les arts escèniques no existeix sense la presència dels actors i les actrius, dels músics, dels ballarins i ballarines dalt dels escenaris, ni sense el públic, els teatres i auditoris, però caldria que passessin 2 coses fonamentals. La primera, que els negacionistes s'adonessin que la seva actitud retarda l'eliminació de la pandèmia i que les companyies farmacèutiques, que ja han fet molts i molts dinerons, a hores d'ara deixessin que les seves vacunes es poguessin fabricar a qualsevol lloc per poder-ho subministrar a tothom. I ja ho sabeu, i jo que no sóc creient, ho repeteixo una vegada més. Que Déu faci més que nosaltres. Amén. Elefantet que va caminant i va fent el seu moviment rítmic, rítmic, a partir d'una música d'un compositor francès, Saint-Saëns, i això ho diem i ho posem aquesta música perquè tenim amb nosaltres Lluc Fruitós dels Brothers Bros.
Com anem?
Bon dia, Lluc, molt content que estiguis aquí.
Un plaer, com sempre.
Bueno, ja has vist que he posat aquest dels elefants perquè jo no hi he vist l'espectacle que es presentarà el diumenge, si no m'equivoco, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, Carnaval dels Animals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els Brothers Bros. Però clar, és que en Lluc Fruitós és el director artístic d'aquest espectacle.
Sí, sí.
I per tant comencem per dir, què és l'espectacle, Lluc?
L'espectacle és una barreja, perquè el Carnaval dels Animals no té una història concreta, Llavors, el primer que vam fer va ser fer-li una història a mida. Es va escriure una gran història, que el protagonista és un animal que ens hem inventat dintre de tots els animals que hi ha. Hem agafat un que no tenia música.
Però mira que en sortien, eh?
Que és l'os mandrós. N'hi ha molts d'animals.
L'os mandrós.
L'os mandrós, perquè va a càmera lenta. I hem agafat el millor especialista del món de càmera lenta, i així ho dic perquè és així, el Fax, que el tenim aquí, llavors l'havíem d'aprofitar, i que hi hem col·laborat també altres vegades. I hem aprofitat per agafar totes les músiques de tots els animals, quadrar-les dintre d'una història que parla sobre la germanor, sobre l'acceptació del diferent, que parla sobre el tema d'integrar, no, a tothom. I tot això es fa com amb una batalla final, també portant aquest tema del hip-hop que tant ens agrada, la batalla dels animals, incorporant una cançó molt mítica del hip-hop també, que és l'Organ Donor,
sí,
que té una barreja, no?, entre clàssica i contemporani, hip-hop puro i duro, canyero, breakbeat.
Perquè esteu actuant amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, sí, amb un grup de cambra,
exacte,
un grup reduït de músics, perquè en definitiva Saint-Saëns ho va composar per un grup reduït, o sigui que va partir d'això. I a més Saint-Saëns ho va composar com un conte.
Exacte.
O sigui que de fet ell ja, estic parlant de l'any 1886.
Sí, sí. Ha plogut bastant. Però està bé perquè és un artista com molt que li agrada com girar la truita, no? Per exemple, la de les tortugues, no? Que és una càmera lenta d'una cançó que tothom coneix, no? I la toca d'una manera que igual ningú es dona compte de quina és, i llavors de cop dius, ostres, és que és aquella, no? Doncs nosaltres hem intentat fer el mateix, agafar aquesta peça, aquestes obres, i donar-li la volta.
I a més integreu titelles també.
Sí, sí.
O titelles gegants.
Titelles gegants, exacte. I com que les titelles gegants tampoc tenien la seva música, perquè tampoc hi havia aquest personatge, però necessitàvem els malvats, i són els germans Fòssil, doncs aquests malvats tros d'ossos que van caminant per la platea i a l'escenari, doncs els hem buscat la dansa macabra, que també és seva,
sí,
i l'hem incorporat tallant-la i posant-la, dosificant-la, direm, perquè també li dona molt ritme i és molt potent i l'havíem de posar.
En definitiva, diem que vosaltres teniu la base del que és el carnaval dels animals, més aquesta incorporació a la dansa macabra, que a més la dansa macabra és conegudíssima, o sigui,
totalment,
és igual, siguin a mans de la música clàssica o no,
totalment,
és igual.
Totalment.
És igual. I llavors, el fet d'aquesta integració, heu creat aquest os mandrós,
exacte,
que és el personatge central, el protagonista.
Sí, 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 està tota l'obra ell. Tot això ho vam fer amb l'Ivan Morales.
Ah, sí?
El dramaturg,
sí,
espectacular, en què vam treballar colze amb colze i ens vam entendre molt bé. I clar, poder fer un traje a mida, no? Dir, ostres, nosaltres volem fer escenes tipus això, tipus això, tipus això. L'elefant el vull així, el cigne el vull aixà. I llavors ell doncs va anar incorporant a dintre de la dramatúrgia de l'espectacle cada animal a on ens convenia més perquè l'espectacle tingui un ritme i una lògica.
Quina és la durada de l'espectacle, aproximadament?
Una hora.
Una hora. Està pensada, bàsicament, per nens i nenes, però és un espectacle que es pot veure per qualsevol cas. O sigui...
Sí, perquè realment la música és universal, les nostres coreografies, els que ens coneixen ho deuen de saber, que tampoc és que les pensem per nens, les fem com ens agraden, i agraden als nens normalment, així que sí, és un espectacle més enfocat cap a ells, també pel tipus de text i del diàleg, però que té moltes lectures diferents.
Quant temps fa que esteu representant-ho?
No, doncs mira, compto els anys de la pandèmia o no? Perquè jo aquests 2 anys és com que no existeixen. Llavors, jo et diria, mira, doncs fa 2 anys, però clar, fa 4, no? Potser.
Ah, doncs has estat limitat en molts casos.
Ara feia molt temps que no el fèiem, aquest, així que serà una ocasió molt especial.
I hi ha possibilitat de repetició, així a curt terme, o no se sap?
No avui, se sap.
Amb aquest dia, amb no aquest dia amb això que estaves dient jo fa un moment, està claríssim que és molt difícil de poder fer.
Sí, jo el que sé és que les entrades ja van estar esgotades de fa temps i no s'ha obert un altre dia. Llavors no m'hi mullaria.
Tu creus que aquest espectacle, com dèiem, és apte per tot el tipus de públic, amb aquest cas familiar, en aquest cas, perquè tant els pares com els nens ho poden passar bé, d'uns com els altres, inclús els avis també hi poden anar.
Totalment.
Sense cap problema, però com dius, ara ja no hi ha possibilitat aquí al Teatre Auditori perquè no hi ha entrades.
Bueno,
ja.
No ho sé si al final, si ara amb tot això del Covid, si hi ha gent que no hi va, si potser la gent va a l'últim moment, potser sí que aconsegueixen una entrada. És possible, perquè ara mateix hi ha moltes anul·lacions i moltes cancel·lacions i no sé ben bé com es gestiona això, però està complicat, sí.
Seguint amb aquesta línia, ja sé que és difícil de poder dir, vosaltres teniu una sèrie d'espectacles en marxa, em sembla que teniu 8-10 espectacles?
Sí, exactament. 10 espectacles, el que passa que no surten tots sempre.
Ja.
Però els que a més estem fent ara mateix són a la Round the World, que és el que estem girant més, amb el que hem estat nominats també als Premis Max a millor espectacle de dansa i millor il·luminació. I
estem nominats 3 anys.
Sí, 2 anys amb aquest, sí.
2 anys amb aquest.
Sí. I aquest és el que està girant més i el que s'està movent més, però on seguim fent el Hipstory que vam fer tantes vegades, que vam crear al principi de la companyia fa més de 15 anys. Seguim fent també l'Exèrcit de la Llum, que vam fer aquí a la plaça del monestir.
I perquè últimament heu fet 3 aparicions a Sant
Cugat. Ha sigut un regal... Ens ha encantat.
L'última va ser el dia de la Vigília de Reis.
Exacte.
I després va ser la Vigília de Nadal,
sí.
I la presentació dels Nadals.
Vam obrir i vam tancar.
Exacte.
Vam obrir amb quan s'engeguen les llums, no?, de Sant Cugat, sí. I vam tancar quan venen els Reis. Els hi vam fer l'entrada.
I en aquest moment, tu ens parlaves de 15 anys, però si no m'equivoco, això del 2000 vau crear... O sigui, dues germanes i dos germans,
sí.
Els germans Fructós i les germanes
Pons
creen el grup.
Exacte.
El 2006.
Exactament.
O sigui, que porteu, si comptéssim, però si podem dir 15 i mig.
Sí, ja anem cap al 16.
No, cap al 16.
I abans ja ens coneixia, eh?
Ja,
clar, vull dir que...
Però la constitució del grup com a tal, o sigui, com a Brothers Bros, etc.
2006. Exacte.
I han anat fent una sèrie de programes que han anat acumulant.
Exacte.
I, a més, heu fet una altra cosa que també jo penso que és molt important remarcar, i és que adapteu el programa, els projectes que teniu, si convé, en funció també de qui us demana. O sigui, heu col·laborat amb moltes empreses i aleshores, en un acte d'una empresa determinada, la que sigui,
sí.
Doncs adapteu, si convé, aquest espectacle per aquesta demanda que teniu.
Sí, la veritat és que potser som uns grans especialistes en fer coses híbrides i en barrejar estils i una proposta molt boja, mai li diem que no. Vull dir que ens agrada.
Això no m'ho crec, eh?
No. A veure, fer hip-hop amb música clàssica ja...
No.
Ja és raro.
No, però no...
Però és que una vegada el Telenotícies ens va dir a veure si teniu el que s'ha de tenir per fer una coreografia amb la música del Telenotícies. I la vam fer.
Bueno, però a veure...
No té cap mena de sentit,
No, però ara jo t'ho discuteixo, eh? Jo, coneixent-te més o menys,
sí. Tu,
jo posaré el grup i tot plegat, jo sé que qualsevol cosa no la feu.
Home.
El que feu... No, clar, és que una cosa és tenir la creativitat suficient com per poder adaptar segons una demanda, i l'altra cosa és fer qualsevol cosa perquè sí.
Ah, no, jo no deia perquè sí. Jo deia qualsevol repte. Vull dir que qualsevol repte que ens proposin, per més boig que sembli, ens pot semblar molt interessant. Ara, després, les hores que hi dediquem, això és un altre tema.
Aquest és un dels temes que a vegades, amb segons qui parles, ara parlem del vostre tipus d'espectacle, però podríem fer-ho per qualsevol. És aquella frase típica que diu escolta'm, podries fer això que a tu total, no et costa res.
Sí, sí.
és bastant habitual, això, eh?
Sí, la veritat és que sí. Però, clar, la gent no s'imagina potser les hores que hi ha a darrere, no? Per crear l'espectacle Around the World vam estar un any sencer, de dilluns a divendres, 8 hores al dia. Clar, un any sencer per crear un espectacle. Ara estem muntant un projecte nou, que és amb sensors i que els visuals els creem com en el moment, perquè com que portem sensors al cos, The Silence, que és l'aparell amb qui treballem de visuals, creen i ens projecten coses a sobre, i segons el que ens envien i el nostre moviment, allò crea unes formes o unes altres. Llavors tot això és molt interessant, però clar, requereix una preparació d'hores i perquè clar, muntes un espai 3D i perquè no falli aquell espai 3D, bueno, és que és un altre concepte totalment diferent, que també és molt interessant i que ens agrada molt, que és aquesta aplicació de la tecnologia al moviment i a l'art, no? Com es pot utilitzar, i la gent ve i ho disfruta i sembla fàcil, però després tu t'has passat, abans d'allò, has fet una preparació brutal que porta moltes hores, molta paciència, perquè la tecnologia se li ha de donar hores i paciència.
Però vols dir que, a més, a part d'aquesta preparació que feu, d'aquesta línia ja, diguéssim, més o menys marcada, es pot produir, segons la circumstància, una variació en el propi espectacle?
Clar, és que aquest espectacle nou que estem fent, que segurament, si tot va bé, l'estrenarem a l'Espai Ideal a Barcelona, per Setmana Santa. Uh-huh. Ara estic dient algo que és primícia 100%, vull dir que potser serà més tard, no ho sé, però...
Però torno a repetir, sisplau.
Si això passa, si tot va bé i això passa, estem parlant de que cada dia l'espectacle serà diferent. Uh-huh. Cada dia, segons els moviments que nosaltres fem, l'espectacle anirà cap a un costat o cap a l'altre. Cada dia els visuals seran diferents, perquè el joc és aquest. L'espectacle es diu Sokyo, que vol dir improvisar en japonès,
sí.
I va d'això l'espectacle, vull dir, va de que cada dia passaran coses diferents, perquè és que només que jo em desequilibri una mica i vagi 2 metres més cap allà, la projecció darrere serà totalment diferent que si hagués fet 1 metre. Si jo baixo de cop, la projecció farà bum de cop, però si aquell dia no baixo de cop, no ho farà. Llavors, cada peça serà com creada al moment, i el que buscarem és això, és el moment precís, l'estar allà, no? el tenir aquesta escolta amb la gent també fa que tu vagis d'una manera o d'una altra, l'energia que transmeten quan tu, el que tu dones, el que torna, fa que et motivis més, que et motivis menys, que vagis cap a algú, que no hi vagis, tot això afecta la coreografia.
Però més a més hi ha un altre aspecte, no? I és que si tu, individualment, pel que sigui, has fet aquest moviment diferent o els altres...
Exacte.
Han d'estar també...
Exacte. Això és el més difícil i el més important. Aquesta comunicació entre nosaltres, no verbal, d'entendre's, només escoltant-se, mirant-se i amb un gest, no? Si un comença i se'n va cap allà, passa això. Si un comença i se'n va cap allà, passa allò, i afecta els altres. Hi ha una coreografia que ens estem inventant, que no portem ni música, perquè la música la controlo tota amb un anell que porto a la mà. Llavors ja és que ni la música serà igual cada dia. O sigui, estarem creant la música, els visuals i la coreografia en el moment, a veure què passa.
Home, jo penso que és molt, molt, molt estimulant el pensar en un espectacle d'aquest tipus.
Ho és, i és molt arriscat i ens agrada, ens motiva.
No, però de totes maneres, Lluc, hi ha una cosa claríssima, suposo, i és que jo penso que és així, i és que si vosaltres esteu on esteu, després d'aquests 16 o 15 anys i sí. Algú, és precisament perquè una de les característiques del grup és aquesta, és la d'anar, no quedar-se estancat en una cosa determinada que ja us ha funcionat i que, per tant, ja sabeu perfectament que hi haurà una resposta
totalment.
X, ja ho sabeu.
Totalment.
En canvi, el que hem anat fent ha sigut anar incrementant o anar variant aquest tipus de coses, i per tant buscant un tipus de sortida una mica diferent. És un risc, evidentment, però a vegades també és una constatació d'això de la qualitat i de la creativitat.
Bueno, és la nostra motivació, i és veritat que fa tres setmanes, si no m'equivoco, que vam estar al Mercat de les Flors a Barcelona, i va venir un ballarí que havia ballat amb nosaltres també fa 10 anys o així, que feia molt temps que no veia un espectacle nostre, i va veure la Round the World, i deia, és que és molt fort, perquè l'evolució que heu fet de lo mateix que fèieu, o sigui, sou exactament vosaltres, però vosaltres amb més d'això, més d'allò, més de l'altre, això totalment diferent, però seguiu sent vosaltres, no? O sigui, jo veig lo mateix que veia al principi, però ara ell deia bombàstic, que deia a tope, no? O sigui, amb totes les barres de pujades molt amunt, no? I li emocionava molt això, veure que havíem fet el que realment som nosaltres, la manera que tenim de ballar i d'entendre els espectacles, però que l'havien portat, doncs, a aquell nivell, no? I que el que més li emocionava era veure exactament això, que no se'ns acabaven les ganes de voler més, i més, i més, no? I és veritat que ara, amb aquest espectacle que estem preparant, és molt arriscat i fa por, no? A mi el que m'agradaria és que la gent, quan ho vegi, no es plantegi si ho estem improvisant o no ho estem improvisant. A mi m'agradaria tenir una qualitat que la gent s'emocioni i disfruti, i prou. Vull dir que la gràcia no és si estem improvisant. No, no, la gràcia és què aconseguim improvisant, no? Perquè també aquest toc de frescura, de quan et diverteixes tu, jo crec que la gent ho nota.
I tant.
I a vegades quan fas un espectacle més enllaunat, diria jo, doncs potser costa més, ho has de portar per un altre terreny, no? I aquí la gràcia seria aquesta, seria divertir-nos mentre ho fem a un nivell elevat i a un nivell de comprensió i d'entendiment tots junts per fer que sembli que no estem improvisant.
De tota manera, jo penso que potser això també té molt a veure el resultat últim, té molt a veure també amb el tipus de públic, probablement. Jo suposo que si hi ha un tipus de públic que desconeix o no té massa coneixement del que feu,
sí,
a vegades pot sorprendre, inclús pot entusiasmar, però és una cosa. Mentre que si hi ha algú que ja us ha anat seguint i que ja ho coneix,
clar,
llavors hi ha aquesta, per exemple, aquesta reacció, en aquest cas, d'aquest company, aquest excompany que teníeu,
exacte,
que pot donar una altra mida al que esteu fent.
Totalment, totalment. A més, tindrem la gent molt a prop a tocar, vull dir que clar, serà, ho veurem, ho viurem. Seran com els espectacles de carrer, no? Que veus les reaccions de la gent, que a vegades en teatre crees una mica la distància, que nosaltres sempre intentem trencar, però vulguis que no, tu tens unes llums que a vegades no et deixen veure les cares de la fila 22. En canvi, aquí, com que serà el públic 360 graus, i els tindrem allà, o sigui, els estaràs veient, vull dir que també ens inspiraran, que serà molt interessant, serà molt important les reaccions de la gent.
Abans, com comentaves l'espectacle del diumenge del Teatre Auditori, deies que hi haurà algun moment on doncs, aquestes titelles macabres, aquestes titelles doncs, formats, aquests esquelets, no? M'imagino esquelets, sí, passaran pel mig del...
Exacte.
Aquest és un altre element també atractiu d'aquest tipus d'espectacle, no? Que hi ha aquesta recerca de la proximitat, de veure les reaccions.
Exacte. Ara ens deixen
en
poc, us, eh?
En què us heu trobat, en aquest sentit?
Ara ens deixen poc, eh? Ens hem hagut de tallar molt, eh?
Ja.
Clar, jo tots els espectacles que fem, tots, crec que sense cap excepció, tenen interacció amb el públic. I al principi moltes coses les vam tallar, després les vam haver de fer amb mascareta i hem anat fent el malabarista amb les normes, vull dir que ho entenem perfectament que hi hagin unes normes, les seguim, però nosaltres també intentem seguir fer els espectacles amb la nostra essència, i la nostra essència és estar en comunicació amb el públic. Per tant, ho hem fet d'altres maneres, amb les maneres que es podia i que es pot, I bueno, doncs ens n'hem anat sortint, però sí que és veritat que hi ha algun número, no és el cas d'aquest espectacle del Carnaval dels Animals, però d'altres espectacles que hem hagut de treure. Vull dir que hem tret totalment un número perquè era doncs pujar ballarins a dalt de l'escenari i estar amb ells fent coses, no? Vull dir que sempre hi ha maneres de fer les coses que estiguin dins la normativa i això és el que fem.
Ara, mentre anaves explicant això, una qüestió que volia plantejar. Després de tots aquests anys,
sí,
amb tota l'evolució que hi ha hagut, amb totes les experiències que heu tingut i que has tingut, vaja, quan tu vas començar, podies pensar, podies avançar el que podria haver passat o que ha passat?
Ni de conya, és que no. És que clar, és que quan vam començar no pensàvem tant en això i on aniria a parar i què seria i no ho teníem tan clar. Nosaltres ballàvem i vèiem que això ens feia feliços i vèiem que la gent ho disfrutava molt i que impactava molt i de cop ja vam dir, ah, doncs comencem a fer això, a fer l'altre. Després, de seguida vam viatjar molt, de seguida vam anar als Estats Units a conèixer els creadors dels balls que fem, però també a França, que els tenim molt aquí al costat, i que a nivell cultural doncs la programació amb el hip-hop és una passada, no? Sempre els teatres sempre han tingut dansa urbana i tot tipus de coses que nosaltres dèiem, ostres, i com és que aquí no n'hi ha, no? I per això vam lluitar i vam dir, ah, doncs anem a portar el hip-hop als teatres, que és algo que ens agrada molt, perquè també ens ve una mica de família, que la meva mare és professora i tenia companyia de dansa contemporània, i havíem anat a veure molts, molts espectacles de dansa contemporània, i era com, ostres, el teatre, no? Jo de petit havia sortit al costat de la meva mare a fer una pila de jerseis i ella ballava un solo amb això. Vull dir que aquesta vena del teatre sempre l'hem tingut. Llavors, ens barrejar aquesta cultura de carrer amb la de teatre, jo crec que és el que va fer que despuntéssim i que comencéssim a dedicar-nos professionalment a tot això, el fet de voler-ho portar al teatre. I clar, amb la Berta i la Clara, que elles venen del clàssic, del jazz, del món del musical, clar, elles són teatreres a tope, no? Llavors, clar, elles van conèixer després el hip-hop i també els hi va enamorar. És com que hem arribat al mateix lloc des de dos punts totalment diferents i aquesta diferència és la que fa que tinguem riquesa, no? I que tinguem coses diferents, que si hi hagi aquesta part més de carrer, més, no sé, més, no, diria bruta, però no és bruta la paraula, és com aquesta espontaneïtat, aquesta cosa molt, molt universal que arriba a tothom, amb la barreja de la tècnica, de tot el tema de quadrar les coses, a la perfecció, buscar la sincronització molt treballada. Vull dir que són dos mons molt diferents, que la veritat és que si ens haguessin dit al principi no, que us ajuntareu amb dues noies que són germanes, que vosaltres sou germans, que una serà la teva parella, que no ens ho haguéssim imaginat, no. Que estareu de gira i viatjareu per tot el món, no ens ho haguéssim imaginat. Vull dir que ha sigut més del que ens haguéssim pogut imaginar.
Hi ha una cosa que està molt clara, que és aquesta ciutat, aquesta escola de dansa que tenien els teus pares a Sarrià,
sí,
que no sé, a Sarrià,
sí, al Bàrium.
I que clar, i que d'alguna manera, doncs, tant tu com el Pol havíeu nascut amb aquest ambient, no?
Exacte.
Que no vol dir, en absolut, que això marqués la seguretat de que hi hagués una certa continuïtat.
No.
Perquè en molts casos no és així.
No, és que de fet no, vull dir, mai ens van dir heu de ballar o heu de... No, què va.
Ara en aquest moment teniu aquests 10 espectacles en la programació que aneu intercanviant i tal, i aquest espectacle que acabes de citar abans, doncs aquesta novetat, que sí. Si no passa res, i espero que no, i desitjo que no, per Setmana Santa doncs es podrà veure. I teniu previst alguna sortida a l'estranger? Em sembla que té una cosa a Alemanya.
Sí, tenim a Alemanya, que ho havíem de fer, si no m'equivoco, el 2020. I ara serà el 2023.
La gira.
Que... La veritat és que quan va caure la gira d'Alemanya, ja havien caigut moltes coses i ja vam pensar, no passa res, ja ho farem més endavant, perquè de seguida van dir que ho faríem. Però clar, van dir 2023 i vam dir, i el 2023 on serem nosaltres? Què estarem fent? Però suposo que bé, ja, ara ja no cal tan lluny, ara ja estem al 22.
Vull estem al 22, que... jo he avançat dos anys, dos ja anyets, està. Escolta'm.
Que això ja està al caure, ja ens hem de posar nerviosos.
No, i a més suposo que hi ha una altra cosa que està, que encara que no estigui, no sé si concretada dins teu, o... i és que la continuïtat d'un grup i d'una empresa, en definitiva, com aquesta, sí. Doncs suposa que tu alguna vegada has pensat de dir quan jo no surti a l'escenari...
Totalment. De fet, no surto a tots els espectacles, jo. Vull dir que...
No, jo ho sé, i encara en tens... I encara en tens per...
Bueno, ja, això ja ho veurem. No, bueno, sé, això home, no, sí, no però... se sap mai, no? Però vull dir que sí, sí. A mi m'encanta crear i m'encanta dirigir, també. M'encanta coreografiar i ballar, m'encanta, eh? Vull dir que és una cosa que està dalt dels escenaris, no... No és comparable amb res, però a mi m'agrada molt imaginar-me les coses i portar-les a terme. Crec que és com somiar i poder-ho portar a terme és una cosa maquíssima, no? I és una de les coses que més m'enamora d'aquesta professió i del que estem fent. I jo crec que això sí que ho podré seguir fent. Vull dir que... No sé, en aquest aspecte tampoc m'ho plantejo massa, però no em fa por. Vull dir, el dia que s'hagi d'acabar per lo que sigui, doncs seguirem d'una altra manera.
No, però vull dir que tu sí que deus sentir el fet de la continuïtat. O sigui, si tu realment estàs gaudint molt el que fas, si no és només, o sigui, no és només una manera de guanyar-se la vida, sinó
sí, sí.
Hi ha molt més.
Jo sempre dic que és la meva teràpia. Ballar és la meva teràpia. Jo necessito ballar.
La teva i els espectadors.
També.
Jo me'n recordo el primer espectacle que jo vaig veure vostre, que era aquell que explicàveu precisament tot el principi de l'evolució del hip-hop, no?
Exacte.
I com havia sorgit, perquè havia sorgit, en quins sectors de la societat, etcètera, no?
Sí.
O sigui, que fèieu quasi, diguéssim, una classe magistral.
Hip-stories, diu. Vull dir que és això, és la història del hip-hop ballada.
La classe magistral, on, sí. I a partir d'aquí, doncs, això va anar evolucionant.
Exacte.
Perquè hi ha un aspecte també molt interessant, jo penso, a remarcar de la vostra evolució, que és aquesta incorporació dels elements, diguéssim, tecnològics. O sigui, clar, hi ha un principi que és purament físic,
sí.
Inicialment, eh?
Sí.
Purament físic, pot haver-hi, doncs, això, segons el tipus de música, etc. Però hi ha aquesta incorporació a poc a poc, o no tan poc a poc, de determinats elements de tipus tècnic que fan que allò segueixi però no sigui igual.
Sí. Sí, la veritat és que a nosaltres ens agrada la tècnica i cada vegada potser n'incorporem més també perquè tenim els mitjans, que potser al principi era com ho veies com molt lluny i són masses coses potser, no?, per al principi. Però ja quan ja portes anys i has fet moltes coses i veus que amb la tècnica pots aconseguir uns certs ambients o una cosa com més... com una escenografia, però que no cal que sigui una escenografia estàndard, sinó que amb la il·luminació pots crear escenografies diferents en un mateix espectacle, no? I, clar, ara doncs, tenim un espai, tenim unes llums, tenim uns tècnics que podem treballar-ho, que podem fer una investigació. Clar, és diferent perquè pots fer coses molt més complicades i això jo crec que després és una capa més que el públic pot arribar a veure. No vol dir que tots els espectacles necessitin d'això, però nosaltres som fans i ens agrada la tècnica i crec que bueno, amb la Round the World ha quedat com molt marcat i molt clar que podem aconseguir coses molt, molt vistoses i molt espectaculars que ens motiven molt quan crees alguna cosa que dius ostres, i només som 5 ballarins i només hi ha, no ho sé, 30 focus, que no estem parlant de que és una abundància de milions de coses, sinó coses ben fetes i molt treballades amb la tècnica doncs passa una mica igual que quan treballes moltes hores amb el cos, no? Que pots aconseguir un virtuosisme de la tècnica i que és palpable i és apreciable, no? Ho veus com a espectador, jo crec que ho veus, perquè amb la Round the World jo he estat també molt a fora, perquè és tan tècnic i tan precís que algú ha d'estar fora cada bolo matxacant, no? La posició és 5 centímetres més cap allà, i no vull exagerar, és que són 5 centímetres més cap allà, o sigui, una miqueta, no una miqueta menys, no una miqueta. Cada actuació per fer que la màgia passi, no? I aquest component de que, ostres, com funciona? I perquè tot està molt treballat i molt endreçat i molt orfebreria, no? Allò de dir clac, 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 tot molt, molt, molt ben endreçat. I segurament per això el següent espectacle és desendreçat, saps? Vull dir que també acabes fins al monyo, però és xulo. Vull dir que, no sé, és anar fent.
Quina reacció trobes o trobeu reaccions diferents segons a quin país estàs?
Jo crec que sí.
Marcades, allò important, jo que diguis...
Jo crec que sí, realment. Clar, això és generalitzar molt. Vull dir que cada espectacle a Catalunya ja hi ha diferències. I un dia tu estàs d'una manera i reaccionen d'una, i un dia d'una altra i d'una altra. Vull dir que sí que passa, però a grandes rasgos, o sigui, si realment agafem la majoria dels bolos de Catalunya, la majoria dels d'Espanya, la majoria dels d'Alemanya, la majoria dels de Xina o la majoria dels d'Estats Units, ostres, jo entre Estats Units, Xina, Alemanya i Espanya et puc dir moltes diferències, eh?
Com? Per exemple?
Mira, a Xina, la majoria de les vegades quan actuàvem hi havia una certa disbauxa important, o sigui que nosaltres entràvem, començàvem l'espectacle i la gent estava entrant en aquell moment, que això era una cosa que era com impensable per nosaltres, i allà passava. I la primera passada que fèiem amb dos trajes de robot bastant grans que passàvem per platea per arribar a l'escenari, vam haver d'allargar la música dues vegades, o sigui, dos cops la cançó, perquè no podíem arribar a l'escenari, perquè tots els nens se'ns tiraven a sobre i els pares deien, vés-hi, vés-hi. No deien, no, vine aquí amb mi, que això no forma part de l'espectacle.
Això, no li hagués agradat gens, això.
Clar, nosaltres aquí entrarem amb els esquelets pel públic i no tindrem cap problema, però a Xina hauríem de fer la música dels fòssils quatre vegades, saps què vull dir? I en canvi, quan feies alguna cosa, no sé, un salt o... Clar, es tornaven bojos i al final estaven que no sabien on posar-se. Tothom ballant allà. Vull dir que disfrutaven molt, que una cosa no treu l'altra. Alemanya. Què ens passava a Alemanya? Un silenci, una calma.
Deies, no els hi agrada.
No els hi està agradant. I al final de l'espectacle no ens deixaven marxar. Saps què vull dir? Vull dir que sí que els hi agradava, clar. Era com... Ho estaven disfrutant, però de manera educada. Bueno, educada. Amb aquesta educació.
Amb aquesta forma, sí.
Estats Units, ostres! Arribem allà, no érem ningú. A un festival d'aquests que hi havia... que si no sé qui de les Pussycat Dolls, el mànager de no sé què, de que coneixia no sé qui del Michael Jackson, o sigui, artistes molt top, un dels Black Eyed Peas que actuava, vull dir que nosaltres no érem ningú, entre cometes. No?
A més a més diuen, d'on venen aquesta gent, no? I diuen, d'on, dius? No, Espanya?
Diu,
al costat de Colòmbia, no, això?
Això ja no passa tant, eh? Tu dius Barcelona i tothom sap d'on ets, eh?
Ah, Barcelona sí.
Aquí no hi ha problema.
No, Barcelona sí. Barcelona,
aquí no hi ha problema. Sí. I res, surts a actuar, que tothom bon rotllo i tal, i la gent es torna boja. I dius, ostres, quina reacció hi ha des del minut 1, quan vam fer un dels gols nostres. Buah, la gent a tope, i no ets ningú, i de cop et respecten, venen els que diem nosaltres els OGs, que són els Original Gangsta, que diuen ells, que són com els precursors, no? Els que ja són grans i que han portat i que han fet créixer la dansa, la cultura, que tothom el respecta molt per tota la seva trajectòria, doncs et venen a dir que el que fas és l'hòstia, que continua, que això està molt bé, que... i et quedes com, ostres, que m'està dient això aquesta persona, no? Vull dir que al·lucines. I no sé, aquí també a Espanya el públic és...
I a Sud-amèrica?
És molt efusiu, Sud-amèrica encara més, clar. Si aquí som efusius, Sud-amèrica ho són encara més. Són una passada. És com molt directe.
Al Japó, ha actuat a Japó?
A Japó també. A Japó també és com molt educat, però, ostres, a Japó, me'n recordo, d'anar a entrenar, de dir, quedem per ballar, per anar a entrenar amb uns que acabàvem de conèixer, i ens diuen, vale, quedem a les 6. Vale, a les 6. A les 6 de la tarda, no? Sí, quedem a les 6. Vale, pum. Quedem a les 6. No vam marxar de la sala fins a les 6 del matí. Fins a les 6 del matí! Que hi havia nens que anaven al col·le allà. I els dic, i com us ho feu amb el col·le i tal? No, bueno, som joves. Clar, aquí diríem al revés.
No cal que vagin a dormir, vagin directament ja.
Una disciplina, unes ganes, una constància que dius, mare meva, mare meva. Si això ho féssim aquí, seríem, vamos... No, aquí no ho tenim, això, a l'ADN.
Bueno, Lluc, jo, la veritat és que podríem continuar molta més estona sense cap problema.
I tant.
I podríem explicar moltes coses i sentiments i reaccions d'aquestes membres del públic i tot plegat. Jo només vull dir que us desitjo que el millor del món, aquesta nova... que esteu preparant el mes de març o abril deu ser aquest any,
sí.
Per Setmana Santa, doncs, això pugui funcionar perquè tots plegats,
exacte,
estiguem una mica més lliures,
exacte,
de la pandèmia. I no cal dir-ho, que moltes gràcies per haver estat aquí en aquest programa i esperant que ens tornem a veure.
Segur que sí, és un plaer, ja saps que estem per aquí sempre, aquest any hem actuat a casa més que mai, vull dir que estem contentíssims i espero que el Carnaval ens ho passem igual de bé com sempre aquí a l'Auditori, que sempre és un plaer anar-hi a actuar perquè és un lloc com molt, molt especial per nosaltres i que ens veiem per la vida.
Doncs el diumenge que ve, a les 6 de la tarda, Carnaval dels Animals, Orquestra Simfònica del Vallès i Brothers Bros. Ja veureu com us ho passareu tots molt bé. I els que no heu pogut tenir entrada, doncs no us preocupeu, perquè segur que hi tornaran. Gràcies, Lluc.
Moltes gràcies. I no passa nada si el mundo se acaba. De alejarme y tirar la toalla, después de perderme y encontrar la calma, me paso la vida subiendo montañas y no pasa nada si el mundo se acaba. Dime qué harías si nunca hay silencio, si apenas distingues quién eres por dentro, pero es lo que ha merecido recorrer este camino. Aunque a veces no distingo y no pasa nada si el mundo se acaba. Y no pasa nada si el mundo se acaba. Intentarlo, nunca fui de echarme a correr, aunque a veces no distingo, siempre vivo a contrarreloj. Y no pasa nada si el mundo se acaba. Y no pasa nada si el mundo se acaba. Si el mundo se acaba.
acaba y no pasa nada si el mundo se acaba.
I continuem, dies, parlant de quina agenda tenim aquest cap de setmana. Avui dijous a les 19, concert del cicle de cambra de l'Ateneu en Numa, World Music, amb Núria Balcells, violí, i Marc Pons, guitarra elèctrica. I demà divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, concert de Samantha, això que escoltam a la Samantha parlant de Nada, Todo de mi, on presenta el seu disc Nada, un concert programat amb la col·laboració del Consell de Joves 13-16 anys, un òrgan consultiu de participació de la ciutat. I el dissabte, a les 20 hores també, a la Sala Clavé de la Unió, concert de cambres singulars, amb Mireia Tarragó, soprano, i Carmen Santamaria, piano, que presenten la veu del silenci amb música de dones, amb poemes d'homes i música de dones, i música d'homes amb poemes de dones. I el diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Mirasol, teatre familiar amb la companyia Dolça Mar, que presenta La frontera inesperada. I a les 6 de la tarda, a les 18 hores, com dèiem aquí dins del programa, al Teatre Auditori, Carnaval dels Animals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Brodes Bros. Ja heu sentit, no us ho perdeu si podeu. I ara us deixarem una mica de música per acabar el programa. Però què serà? No serà el Carnaval dels Animals, i serà un fragment que són els ocells. I fins la setmana vinent, que esperem que podem parlar amb algú que a la vegada que tenia que fer una obra no la va poder fer, i ara esperem que sí que la pugui fer, falta que la pugui fer. En fi, fins dijous vinent. Adeu! Mm-hmm.